En l'àmbit de la medicina hi ha un tema que, del qual se n'ha parlat poc. Ara comença a aparèixer, comença a sortir a la superfície, i és la medicina en perspectiva de gènere. Avui en volem parlar amb la doctora Lídia Jiménez Llort, que és directora de la Unitat de Psicologia Mèdica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltes gràcies per venir.
Hola, què tal? Gràcies a vosaltres.
Com es pot fer medicina en perspectiva de gènere?
Doncs senzillament obrint la mirada. El concepte de perspectiva, el que fa incís és que justament, tot i que s'ha tingut sempre en compte que homes i dones tenen perfils de malaltia o de salut una mica en alguns elements distintius, el tractament que s'ha fet ha estat sempre com si fos del model únic. I en aquest cas ens hem de plantejar el dubte o la qüestió de si aquell perfil que estem descrivint pertany realment al que se li correspon pel fet de tenir un gènere o un altre.
Per tant, podem dir que homes i dones podem respondre de manera diferent al mateix tractament pel fet de ser homes i dones.
Més que respondre al mateix tractament, és que la perspectiva de gènere que ens indica o ens il·lustra és que som diferents des de ja a com es generen les malalties, quina disposició tenim cap a elles, com ens comportem respecte a la malaltia, és a dir, si anem més o menys al metge, ens preocupem més o menys. Els tractaments també són diferents, però sobretot potser el que és més interessant o més rellevant, i per això ara aquesta punta de l'iceberg es despunta, perquè des dels anys 80 ja hi ha les Nacions Unides amb els congressos de dones que avalen aquestes diferències. El que ens plantegem és, per exemple, si jo veig un símptoma i que em distreu de l'objectiu o que no es correspon amb allò que jo he après, puc pensar que allò no és un atac de cor, perquè les dones el manifesten amb símptomes que són una mica diferents dels homes. Ahir vaig estar en una obra de teatre, es va escenificar, la persona que escenificava era dona i va expressar els símptomes d'un infart d'un home, no el d'una dona.
Perquè, és clar, el que ha passat, diguem-ne, a l'imaginari col·lectiu són els símptomes d'un infart que té un home, no els que té una dona. Per què es diferencien?
Doncs el de l'home és el que tots coneixem, dolor en un braç, etc etc. I amb la dona es confon més aviat amb una crisi d'angoixa. Falten elements distintius que, amb el bon fer, doncs, s'han donat a conèixer la població com a indicadors de que està passant algú que urgeix a ser tractat, no? És a dir, el dolor del braç no apareix amb les dones en la majoria dels casos. Per tant, la dona espera que hi hagi dolor al braç i si no hi ha dolor al braç, això no és greu, és una crisi d'angoixa. I, clar, això té conseqüències molt greus.
S'ha donat casos, per tant, de que...
Per això estem aquí. Mm. Un altre, no és només enfocat en que els símptomes han estat sempre amb el model únic masculí. Posem un altre exemple. Si jo parlo d'osteoporosi, visualitzes una dona, però l'osteoporosi té més conseqüències pels homes que no pas per les dones. Les dones el manifesten d'una forma més clara perquè hi ha uns components biològics com també el del calci, etc., que la fan més predisposada, però quan l'home apareix també hi ha una fractura de cadera i la morbiditat que té aquesta circumstància és molt més greu en l'home que en la dona. En canvi, en els homes, si tu els hi preguntes, ells es pensa que estan absents de tenir osteoporosi i també en són febles. Per tant, en aquest cas, hi ha malalties que les visualitzem com a femenines i en els homes, per tant, ells negligeixen o tots negligim, i algunes en què pensem que són més masculines i doncs amb les dones també negligim. No és negligència, perquè la negligència seria, sabent que això passa, no fer ni cas. És que justament el nostre model únic ha cregut des del bon fer de que aquest era extrapolable en l'altre gènere. I també podria donar-se amb persones que tenen intersexualitat, és a dir, que tenen aspectes de la biologia, del sexe, que no estan ben distingits i que, per tant, estan en un terreny o en l'altre. Bàsicament, el que aquest punt de saber diu és, sobretot, davant de diferents processos o fins i tot de tractaments, doncs hem de ser cautes perquè potser el perfil no és aquell que hem après com a estàndard. Per tant, els estàndards, els motllos, ja els hem trencat i ara estem mirant a l'altra cara de la lluna que encara no coneixem.
Però això, plantejant-ho en com entenem la medicina, implica un canvi radical en com s'afronta el...
Diguem-me que la majoria dels bons professionals coneixen el pacient i es fa una medicina personalitzada. Això és el que acostumem a tenir. És a dir, que el metge ens coneix i ens segueix i ens prevé de determinades coses, ens fa un seguiment. Llavors, allà ja no estem parlant de gènere, estem parlant d'individu. I aquí, per tant, saltem aquesta dificultat. Estem parlant més amb aspectes més genèrics, més generals, amb dinàmiques de prevenció, d'actuació, on els perfils, per exemple, no es fan campanyes d'osteoporosi pels homes i només s'adrecen a les dones, no? Per tant, hi ha com nivells que són més individuals i altres que són més socials, que són els que, diguéssim, preocupen. Per posar un altre exemple, el mes de novembre es fa una campanya que es diu November, que es simbolitza amb un bigoti i que el que diu és que els homes han de ser una mica més preocupats de la seva salut, una miqueta assemblar-se més a les dones, que tenim neguits de seguida i de seguida ens escoltem i de seguida vetllem. I l'home té aquesta imposició social, que cada vegada és menys punyent, d'exigir-li doncs, que no plori o que quan té un dolor se l'aguanti. No? Hi ha un estudi molt interessant que es va fer a Andalusia, en un centre d'atenció primària, on una de les metgesses se'n va donar compte que el temps que els homes i dones tarden a arribar a consulta quan tenen un infart supera de llarg l'hora del temps d'or per poder-los salvar la vida. I les raons per les quals no hi van, o tarden tant en anar-hi, eren molt diferents amb l'home que la dona. La dona era no fer soroll, acabar de fer el dinar, acabar d'anar a buscar la mainada, etcètera.
Sí, és d'aquelles coses que a vegades penses, ostres, com és possible?
Sí, com és possible. I en els homes, doncs, era acabar la seva feina, agafar el cotxe, imagina una situació on se suposa que tens un infart, agafar el cotxe És a dir, fins i tot com responem davant d'un fet que és crític per la nostra supervivència, doncs això, només això, ja pot canviar molt el futur del que ens pot passar.
Per tant, es tracta sobretot de fer pedagogia, no?
Clar, per això des de psicologia mèdica, quan nosaltres ensenyem als nostres estudiants, els diem, nosaltres tenim un individu que tindrà aspectes biològics, aspectes psicològics, aspectes socials. I quan fem un abordatge mèdic hem de tenir en compte, sobretot, aquest component biològic, és el que ens mana, orgànic, però hi hauran condicionants psicològics pel fet de ser home, dona, nen, adult o vell, no, molts perfils, i socials, no, amb una cultura o una altra, etc. És un mix, per això és multidisciplinar, i doncs hi ha molt d'element de pedagògic, més el que es diu ara perspectiva, per això s'utilitza la paraula perspectiva. Vol dir que això ja ho sabem més o menys, però quan mirem, focalitzem i hauríem de ser una mica més oberts.
Per tant, això també afecta a tots els, hauria d'afectar tots els camps de la medicina. Més enllà, hem parlat de les malalties cardiovasculars, hem parlat també de l'osteoporosi, però hi ha altres camps.
Clar,
també.
Hi ha grans pilars, com la cardiovascular és prominent en aquest àmbit, l'oncologia també, però l'oncologia ja es fa així, farmacologia també, psiquiatria, hi ha malalties psiquiàtriques que són més prevalents amb els homes i altres més a les dones, i llavors, per exemple, en els estudis d'abús de substàncies, doncs hi ha poques dones i, bueno, no passa res, l'estudi al final s'acaba fent d'homes. I jo sempre dic, no, nosaltres sempre diem, no, el departament fem les tesis doctorals i diem, no, i les dones? Clar, és que estaven en nombre era inferior, doncs no, s'ha d'intentar arribar a un mínim perquè aquí ens interessa saber ella com respon, perquè tots els estudis s'han fet sempre en homes, i el mateix a viceversa. I en farmacologia passa el mateix, els fàrmacs es validen en mascles, i la dosi s'ha d'ajustar quan és femella. Això només veiem en el cas de l'embaràs. Allà sí que s'ajusta, però en les altres etapes de la vida de la dona no s'ajusta. Se li dona la mateixa que se li donaria a un home. I els fàrmacs responen de forma diferent en homes i dones. Amb moltes poques sutileses, no? Aquí donem un blister que té tantes càpsules. A Suècia, per exemple, et donen les que et toquen per l'edat que tens, el pes que tens, el sexe que tens, etc. Tornem a dir, si es fa una medicina personalitzada, que és el que acostuma a fer-se quan hi ha temps de fer-la i quan es fa amb tots els recursos, l'impacte de la perspectiva de gènere és mínim, perquè ja se supleix i es millora fins i tot amb la medicina personalitzada, que és un dels grans temes de treball de la Unió Europea en aquests moments.
Mm. I, per tant, molt ràpidament, que ens queda poc temps, el més urgent que caldria fer ara mateix, si hagués d'assenyalar una cosa que, ostres, això és el més crític ara mateix per millorar aquesta situació, que és el més greu. Potser el que ha comentat els estudis, no? Que només es facin amb mascles.
Bueno, això ja, per exemple, als Estats Units ja no donen cap projecte de recerca si no fiques mascles i femelles. Bàsicament està en mans dels nostres joves, i dels professionals de la medicina, doncs és una recomanació que agafen immediatament i, per tant, ja l'apliquen. Però sí que aquest jovent que està a les aules, que després està a les cases i està en el veïnat, doncs si s'educa ja amb aquesta perspectiva, és una cosa que ja és inherent. O sigui, tu no has de canviar uns apunts, només has de dones els paradigmes que tens i els hi poses al dubte. Per cert, això, de cara a la propera classe, podeu mirar si és exactament el mateix amb un home que una dona? Només falta que diguis això, i ho fan. Jo faig classes d'envelliment i els dic el mateix. Això, sisplau, podeu mirar si és el mateix amb una persona jove que amb un avi? I el dia següent ho fan, és immediat, es queda incorporat dintre de la nostra manera de fer, i diguéssim que un cop has obert la perspectiva és impossible tornar a focalitzar-se. És a dir, ja vas amb la perspectiva, és com qui condueix amb la moto o condueix amb un cotxe amb retrovisors o sense. Si fas servir retrovisor ja no pots prescindir-ne. De manera que és una qüestió, com has ben dit, pedagògica, perquè els professionals ja la tenen incorporada dintre de la seva actuació des de fa temps, amb aquesta nova manera de fer de perspectiva personalitzada i tal, i amb disciplines que òbviament ja s'ha fet, però sí que requereix una mica d'esforç per canviar dinàmiques,
Doncs Lídia Jiménez Llor, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres, i segurament en seguirem parlant de medicina en perspectiva de gènere, que ha vingut, com he explicat, per quedar-se.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.